Deixa'm tots, això és l'ull de bou.
Com sempre, el nostre Jaume MacGyver a la torre de control, jo el Toni i l'Oriol al micro.
Radio Sistema Voto Babilón. Avui parlarem de les eleccions yanquis, com no. Radio Sistema Voto
Babilón. Del balanç de beneficis de Repsol i de l'afer Pallarols.
També començarem una secció que havíem anunciat fa dues setmanes, la Galeria de les Estàtues, i avui començarem amb un protagonista molt conegut i estimadíssim del nostre programa, l'excel·lentíssim senyor ministre de l'Interior, senyor Don Jaime Mayor Oreja. Som-hi, doncs. Les eleccions yanquis. El gran circo aquest que mos munten cada 4 anys. Doncs enguany el circo encara té més. Té més números de malabarisme. A mi això va bé, donem vida a tota la premsa, a tots els mitjans de comunicació d'aquests que comuniquen el que els diuen que comuniquin, i etc. El problema és que som dijous, estem gravant el programa el dijous i encara no sabem res segur, no sabem qui guanyarà. I ara podem triar entre un fill de la gran pip o un fill de la grandíssima pip, i em direu quina diferència hi ha de l'un a l'altre. Total, fa la mateixa cara. Aquí els tenim una foto aquí davant, una foto del diari. Fan cara de yanquis, pobrets. I en fi, a veure què passarà. Segons els diaris, diuen que això depèn, bueno, dels diaris. Segons el diari de Tarragona, que això ja és parlat d'una categoria impressionant, això tot depèn de l'estat de Florida. I a Catalunya Informació mos han dit que són els jueus de Florida els que decidiran. I això m'ha començat a fer pagar les coses als jueus. Això em sona d'algo, això dels jueus. Bueno, és igual. El cas és que el senyor Gore, aquest, això de Gore, a més d'un candidat, és una espècie de cine d'aquest que fa por, de sang i fetge i budells i coses d'aquestes. Doncs el senyor Gore, com que és molt educat, per algo és yanqui, va trucar al senyor Bush i el va felicitar perquè havia guanyat. Però clar, llavors resulta que no havia guanyat i llavors se va retractar. Diu, no et felicito, que et bombin, no. En parlarem qui sortirà aquí. Doncs bé, el cas és que, tal com diuen, depèn de Florida, de l'estat de Florida. I a Florida hi ha altres coses. També hi ha una quantitat de gusanos, allò que a Cuba els diuen gusanos, els de la Fundació Mas Canosa and Company, i aquests, és evident per qui votaran aquests. En fi, el cas és que entre pitos i flautes hi han trobat un culpable de que passin aquestes coses. El nostre Patufet, el nostre inefable diari a Tarragona, hi ha trobat un culpable, i és el tercer home, aquell que parlàvem la setmana passada, l'ecologista, el tal Ralph Nader. Aquí mos expliquen que, clar, que diu, el líder del Partido Verde fue víctima de la bipolarització. O sigui, clar, si no hagués sigut per ell, si no hagués sigut per aquest poca vergonya, doncs l'altre hauria tret més vots. Tots els vots que ha xupat aquest home, que per cert ha fet baixar sensiblement el nivell d'abstenció, perquè ja ho dèiem la setmana passada, que hi ha molta gent, la majoria de gent que no vota és perquè no es creuen res, i en aquest home doncs mínimament se l'havien cregut, doncs ara els del Patufet li fan pagar el Nader que l'altre no hagi pogut guanyar. Aquest home volia baixar els impostos al populatxo i pujar a les grans màfies multinacionals, i ara doncs mira, per culpa seva no guanyar l'Ogore, veieu si senzill? Ell ja havia tornat darrere. Bueno, la setmana que ve, com que tindrem més informació, ja sabem qui ha guanyat, i ara que esteu escoltant el programa ja ho deveu saber, però bueno, nosaltres encara no ho sabem.
No, encara feia 20 minuts, encara que he sentit les notícies, deien que encara estava pendent de Miami, que encara no ho tenien clar. Ah, bueno, ai, dissabte, Déu, sí, que ho sentiran.
Bueno, dissabte ho sabrem tots. Bé, doncs us deixem amb uns veïns dels Yankees. Bé, i ara parlarem de l'assumpte de l'afer, que diuen ara, de l'afer Pallarols. Això encara no havíem parlat, esperàvem una mica a veure com s'acabava tot això, però clar, aquestes coses no s'acaben, se queden allí penjades i este, que la gent les oblida. Doncs bueno, els nostres honradíssims convenients, sembla ser que presumptament, sempre s'ha de dir, presumptament s'han embutxacat alguna cosa que no sabem ni sabrem què és el que s'han embutxacat. Ara tothom diu que no, pio, que jo no és, jo, què feia, no? Diu, aquí no passa res, no passa mai res amb aquesta colla de lladres, no passa res. Clar, els de dalt defensen el seu, però tenen una trama de gossos rastrers i de morts de gana que funcionen allò com a tontos útils, que es diu, molt útils, per cert, per anar tapant doncs, tot el que es pugui, no? En fi, que a base de política de talonari i de suborns encoberts, ben repartidets, això sí, doncs la gent segueix votant-los, aquesta gent fa segles ja que governen i... Clar, això deu ser molt car, això de la política de talonari és molt cara. Llavors resulta que la Generalitat, arrossega un dèficit de no sé quin disbarat, però bueno, tot és casualitat, això. Però bueno, no passa res, mai passa res. De fet, no va passar res amb l'afera aquell de Banca Catalana, ni va passar res, bueno, ja en parlarem quan surti judicialment el del Consell Comarcal d'aquell Priorat, tampoc va passar res. En fi, ara la cosa està delicada perquè han de fer un congrés. Els nostres amics de Convergència han de fer un congrés i han d'elegir el senyor Mas, el senyor Artur Mas, que és aquest home que justificava les trompades dels pagesos l'altra vegada. Però aquest home és perfecte, és el prototip yanqui, fa la mateixa cara que el gore aquest, amb aquella careta, tot ben pentinat, la bona imatge, tan cínic i mentider com tota la màfia convenient. En fi, que és un candidat perfecte. I al final hi veurà com tot plegat res de res, vull dir, amb això dels pallerols. Ells van fent nacionalisme d'aquest que fan ells, nacionalisme folclòric, cutre, aquests que, bueno, el seu nacionalisme és això, la pegatina de la CAT a la matrícula, oh, quina afrenta! Ells van defensant la pegatina CAT i pel darrere van fent l'egipcio. En fi, germans, que vol que us digui, seny, no seny català, que no falla mai.
Thank you.
continuem. Aquí tenim un article del diari que ens explica els beneficis d'enguany de la Repsol, Repsol YPF, que es diu ara, YPF. Resulta que, llegim textualment, la multinacional hispano-argentina Repsol YPF va anunciar ahir uns beneficis nets als 9 primers mesos d'aquest any de 294.835 milions de peles, que representen un creixement del 204% en relació al mateix període del 99. Bé, ens han apujat tots els carburants, haguts i per haver. Ara, això és perquè pels moros, els moros, si ens apugen el petrol, doncs nosaltres hem de pujar el carburant. O sigui que ells en teoria no guanyen res, només guanyen un 200% de benefici. Llavors, a veure, qui és el culpable de tot això? Vull dir, sempre diem el mateix. Quan hi ha rucs, n'hi ha que van a cavall. Llavors resulta que en altres mos expliquen això del recalentament del planeta, que se calenta el planeta. I què fem? Comprem cotxes que gastin més encara. I més potents. I si poden tindre 300 cavalls, millor. I 500, també. Fort, fot-li fort. Garrotada allí en fa bony. Això, bueno, aquí amb l'assumpte de la macropotència ja entraríem a... a temes freudians i millor que no hi entrem aquí. Si no, ja mos hi perdríem. Però, bueno, el cas és aquest. Segueixen apujant, van apujant, la gent segueix comprant, si algú es queixa garrotada, i bueno, doncs a veure si enguany tenen un 200% l'any que ve, a veure què tindran aquesta gent. Per altra banda, totes aquestes màfies estan interconnectades, allò que dèiem abans, a la indústria automobilística també li interessa que això s'apugi. En fi, uns pels altres i naltros anar tragant.
Per la hipocresia!
Doncs ara el Toni us parlarà de temes, dels seus temes, ecologia i pacifisme. Endavant.
Bé, doncs tornem a estar aquí. Ja la setmana passada us vaig dir que agafaria aquests temes més monogràfics, pacifisme i ecologia. I us anunciava que ahir, el dia 7, no, ahir va ser dia 9, va ser l'últim sorteig, no, ahir va ser dia 7, ja ho dic bé, va ser l'últim sorteig de quintos, bueno, quan l'escolteu seria, el dia 7 va haver l'últim sorteig de quintos del nostre estat, és a dir, 200 anys sortejant joves per fer la mili, des dels 1815, me penso, perquè l'estat deia que els joves, quan els arribaven a edat, i els barones, machos, mascles, havien de fer el servei militar. Bueno, van sortejar 90.000 joves, encara necessiten 20.000 per cobrir l'exèrcit professional, que esperen fer-lo a poc a poc, i aquests s'aniran incorporant a poc a poc, fins al que el 31 de desembre del 2001 no quedi ningú de forma obligada, és a dir, que només quedin a l'exèrcit els que vulguin fer de Rambos. Bé, mentrestant, què passarà? Bueno, passarà, ja enguany s'han declarat 125.000 objectors en el canent d'any, i com que encara se poden declarar fins al dia abans d'incorporar-se a fila, se continuaran declarant, és a dir, que d'aquests 90.000 que han sortejat, segurament que se quedaran, estan en una previsió de que se quedaran en la meitat. Què passarà amb els que encara estan pendents o pròrrogues de primera o segona classe, és a dir, la de los estudis o per temes familiars? Aquestos, el govern ha dit que ja els notificaran els dos primers mesos d'any. Què passarà amb vostès? És a dir, no volen dir que els deixaran essents de començar a sentir-se, però tenen por que, si ho diuen ara mateix, la gent començarà a demanar pròrrogues perquè ningú té ganes de fer la mili. N'hi ha al voltant de 900.000 persones pendents encara de fer la prestació o el servei militar, són aquestos de les pròrrogues. No tenen ni puesto per col·locals ni voluntat. És a dir, que si esteu en pròrrogues ja sabeu que segurament us hi haureu. Bé, això ja s'acaba, ja tenim tots clar que s'acabava. Convergència i Unió està venent com, bueno, com un gran logro que van aconseguir amb el govern del PP en la passada legislatura, però això ha caigut de madur, no? Les figues cauen de madures. El MOC i tots els moviments antimilitaristes ja estan contents de que desaparegui l'exèrcit, però sembla que els jutges i el poder judicial encara no se n'ha donat compte. Fa pocs dies, a l'octubre, encara a Tarragona van jutjar el Jordi Escolà, el Boris. Lo van jutjar per insumir-se a la PSS, li demanaven 4 anys d'inhabilitació, ja sabeu que dintre del Codi Penal se demana inhabilitació pública per als insumisos. Lo van jutjar, el fiscal va dir que havia un Codi Penal molt clar, tot i que ja és desfasat, i al cap de 3 setmanes li va caure la sentència, i la sentència és la mateixa, 4 anys d'inhabilitació. Encara continuen considerant a los insumisos com a malditos delincuentes i encara te posen davant d'un jutjat. Bé, sempre el poder judicial sempre ha anat com ha anat, darrere de tothom. Us vull llegir un bocinet d'una carta que han fet la gent del MOC. Molt, és en castellà, però, no, però té força suc. Diu així: como manifestaba uno de los insumisos en los cuarteles detenidos, acabar con la mili fue divertido, acabar con el ejército será un fiestón. Estamos convencidos de lo que hacemos y seguiremos trabajando en esta línea. A pesar de todo lo que se habla de misiones de paz e intervenciones humanitarias, el verdadero papel que juegan los ejércitos, tal como dictan los acontecimientos internacionales, es defender los intereses de los enriquecidos, condenando a la mayoría de la población a vivir en la miseria. Aunque se acabe la mili, nosotros y nosotras vamos a seguir desobedeciendo hasta que no se dedique ni una peseta para la guerra.
Preguntarle mi opinión, pues estoy interesado.
Bé, però no tot són notícies dolentes les que ens donen els militars. De tant en tant n'hi ha alguna de bona. I som-hi per una notícia bona que ha sortit al Punt el diumenge dia 5. Vinga, aquí va. Tanca la caserna de la companyia d'esquiadors i escaladors de Viella. La caserna de la companyia d'esquiadors i escaladors de Viella van tancar ahir les seves portes. Després de 37 anys d'activitat, en què la demarcació de Lleida es quedava sense casernes i l'única instal·lació militar que queda és l'Acadèmia Suboficials de Talar. Bueno, a la caserna de Viella ja només quedaven uns quants oficials, la majoria d'efectius ja estaven fora en missions humanitàries a Kosovo. Bé, una altra bona notícia. També van tancar una caserna fa poc per aquí baix, per Andalusia. És a dir que, clar, si queda menys gent, doncs vinga, a tancar. Podríem fer totes l'exemple de Tarragona, una caserna per una universitat. No parlem del tema de negoci urbanístic que ha hagut, però bueno, una caserna per una universitat. Us hem de dir, continuem amb el tema insumissió, que n'hi ha 11 insumissos presos a la presó militar d'Alcalá de Henares. Això també ho dedicarem un altre dia, però avui ho volíem dedicar amb el tema del sorteig de quintos. Continuarem també un altre dia en la situació d'aquests insumissos. Tenim pendent que ens enviïn una carta una mica explicant quina és la seva situació a la presó militar. I també tenim bastant material de la despesa en investigació i desenvolupament armamentístic. Sabeu que el nostre estat és un dels més capdelanters de tot el món en inversió militar. Bueno, això ho dedicarem a un altre programa. Passem amb el tema d'ecologia. Tenim temes candents, tenim en Ron, aquí a Mora dels Masos. Tenim el Pla Hidroilògic Nacional. Tenim el tema dels molinets, les centrals eòliques. I avui hem volgut agafar un article d'opinió que va sortir publicat al Punt el dimecres, que se titula Els avantatges del Plan Hidrológico Nacional. Jo crec que us ho llegiré quasi tot, no tot, perquè és una mica extens. És molt divertit. Vinga, aquí va. L'article lo fa Lluís Cid, d'Amposta. Estic totalment en contra del Plan Hidrológico. És més, estic convençut que no es farà. L'espècie humana no pot ser tan ignorant. El meu realisme m'ha fet buscar els avantatges que tindríem si finalment se'n donguessin l'aigua. Anem per els avantatges. Primer, ens donarien tantes compensacions i diners que no es caldria treballar mai més, viurien de la renda. Segon, com que el delta desapareixeria, Amposta tornaria a tindre port de mar, com abans. Tercer, els pescadors de canya no caldria que baixessin cap a baix, ja podrien pescar des d'Amposta. Quart, com que tindríem el mar aquí al costat, no es caldria comprar sal. Cinquena, desapareixeria del Tebre, Sant Jaume, Balava, Montells, Poblenou. Per tant, aquesta gent vindria a viure cap aquí dalt i tornaríem a tindre un important desenvolupament del sector de la construcció i una redistribució dels habitants. Sisè, podríem fomentar el turisme. De tot arreu vindria la gent a veure que ha desaparegut la zona húmeda més important de la península ibèrica. Setè, un cop l'aigua Almeria podria allargar-se una miqueta més cap amunt, cap a la Manxa. I potser ja podria arribar també cap a Santander i tirar tot el que sobra a l'Ebre perquè tornés a baixar. Així no llançarien ni una gota d'aigua al mar. Guaita. Vuitè, podríem explicar als nostres fills i nets que una vegada havia un riu Catdalós que va donar nom a la península ibèrica, que havia un delta que es va formar al llarg dels segles i que uns avantpassats nostres l'havien transformat amb molts d'esforç, treball, sang, suor, i que allí se conreava arròs i horta. I que tot, absolutament tot, s'havia venut perquè hi havia una vegada un govern insensible i ignorant que es pensava que sobrava aigua, i uns riberencs ensupits i llevaculs que no van saber dir que no.
En este mundo de Dios, se cultura. Que ya no existen los locos, la utopía no perdura. Solo existe la señora y eso lo llaman cultura. Vienen los seguidores del mundo y disparan sus amargos. Colocan en el tablero el azul de sus centavos. Lo que falta es aplastarte, argumento más pesado. A la fuerza comerá si obedece su mandato.
Sabeu que el Pla Hidrològic Nacional portarà cua. Per aquests dies hi ha una concentració a Saragossa, una cadena humana, i tots els partits sembla ser que estan posicionant en contra, inclús el mateix PP i Convergència, bueno, en contra del trasbassament, bueno, a mitges, els partits de sempre i els altres a fotre canya. Passem a Enron. Enron ja sabeu que és la multinacional que nos vol col·locar una central tèrmica de cicle combinat. Això de cicle combinat vol dir gas i gasoil. No diuen de quina quantitat de gas a quina quantitat de gasoil. Nos la volen col·locar a Mora. La cosa està bastant donada per part de l'administració i si ho para algú pararà la pressió popular. Això és el de sempre. Us volem fer referència a un article que ha fet el Quim Marsal. Quim Marsal és l'alcalde de Miravet, que és, diu, l'article se'n diu Cortina de fum. Vinga, us ho passem a dir, a llegir. Per què s'esforcen tant, senyor conseller de Medi Ambient, senyors alcaldes i diputats de Móra la Nova i d'Amposta? No cal que insistiu. A hores d'ara, som molts a les Terres de l'Ebre que intuïn quins interessos defensen tots aquells que viuen de la política des de fa tants anys. Si denunciar els abusos de les hidroelèctriques a l'hora de regular el riu és una cortina de fum, tal com diu l'alcalde de Móra la Nova, no sé com es podrien qualificar el seu intent de presentar la que serà la tercera tèrmica més contaminant de les 37 que l'estat espanyol té intenció de deixar construir en els pròxims anys. Com una meravellosa indústria que, construïda a la vora de Móra, ens portarà una riquesa indescriptible e innumerables llocs de treball. Ara comencem a veure el que hi ha realment darrere de la seva cortina de fum, Enron. Enron, la multinacional del fum. És una empresa de les que abans se'n deien multinacionals i que ara són globals. Està bonic això de global. Això vol dir que el seu negoci rapinyaire és universal i que els seus pocs escrúpols mediambientals també. Que sigui el conseller de Medi Ambient el que més a favor defensi la instal·lació d'aquest monstre de la producció energètica no deixa de tenir la seva conya. Per a què necessitem un conseller de Medi Ambient que tenim l'obligació que té de treballar per la bona qualitat de l'aire, de l'aigua i de la terra? Per contra, sembla que defensi molt més els interessos de les grans empreses americanes, donant per suposat que no produiran cap impacte negatiu. Potser el senyor Puig, conseller de Medi Ambient, li vol treure la feina al senyor Subirats, conseller d'Indústria. Si l'energia la necessitem a les ciutats, perquè aquestes inèqües centrals de cicle combinant no les posen a prop de les ciutats, S'estalviarien el transport i tindrien un munt d'energia a propet.
Continuo jo. Diu, però si la cosa és molt més greu del que pot semblar a primera vista, ja que si s'arriba a construir aquesta macrocentral, mos pot hipotecar el futur equilibrat i sostenible pel que lluitem des de fa tants anys. Tots els que volem unes terres de l'Ebre equilibrades i en futur, no com ara, que sembla que només existim per a ser un referent de gran producció energètica i química, d'empreses alienes al territori, o d'espoli dels recursos tan importants com l'aigua de l'Ebre. Que des de Barcelona mos vegin com un lloc al que cal enviar totes aquelles activitats i indústries molestes i perilloses, o que des de la mateixa capital algú defensi aferrissadament els trasbassaments d'aigua. Això es pot arribar a comprendre, però que des del mateix territori una part important de la classe política i sindical ajudi i defensi totes aquestes malmetacions és difícil de comprendre i menys de tolerar. Això és el que diu l'Oquim, difícil de comprendre. Ell també hauria de conèixer el personal que hi ha, perquè hi ha de tot, com a tot arreu. Continuem. Els ciutadans de les Terres de l'Ebre mos han aixecat per a protestar fort perquè no se mos emportin el riu, però tampoc podem permetre que mos portin les cortines de fum, les enormes cortines de fum, que sortiran de les quatre xemeneies de Móra la Nova i que durant 30 anys mos empastifaran el territori. A part de l'aire i l'aigua del riu, aquesta macrocentral pionera a Europa, només són pioners perquè, per segons què, en aquest país. Doncs aquesta macrocentral pionera a Europa, sabeu que, a més, hem de servir de conillets d'Índies. Això serà del tot perniciós per l'agricultura de la zona i per la qualitat de vida de molts pobles d'aquestes comarques. Enron és la macroempresa que ha financiat en bona part de la campanya del Bush. Això sortia en una carta que vam llegir la setmana passada. El director general d'Enron és molt amic del senyor Bush, tan civilitzat, que encara en aquests altures no sabem si ha guanyat o no. Continuem. Bueno, mos diu que aquest home és un dels Estats Units i que tots sabeu qui hi ha darrere d'aquest senyor. Potser l'Ajuntament de Móra la Nova traurà uns bons ingressos anuals extres, però a quin peu pagarem els pobles veïns? Però hem de ser una mica lògics, pobles veïns que mos d'allò. Ell cobrarà, l'egipci, el que diem sempre. I el negoci turístic? Diu, ara que tot just comença a despegar, no en teníem prou amb les nuclears, la química de Flix i els parcs eòlics. O és que algú ha decidit que aquí, com que és on hi ha més polítics mediocres i mesquins per quilòmetre quadrat de Catalunya, és el lloc més apropiat per a fer tota mena de barrabassades. Això, de fet, ja fa dies que ho diem, i és... Som l'ase dels cops. Les cortines de fum que mos llancen els màxims responsables del govern de la Generalitat o alguns senyors alcaldes diputats de les nostres desgraciades comarques no mos poden distraure ni confondre. Cada vegada està més clar que o lluitem per evitar el pitjor o potser no tindrem més oportunitats que aconseguir unes terres de l'Ebre lliures de tot o que enfosqueix el seu futur i decidides a avançar cohesionades cap a un desenvolupament sostenible de tots els seus recursos naturals i humans. Lluita que ha de permetre esvair les cortines de fum d'alguns polítics de fora i d'aquí que mos volen fer veure gat per llebre i omplir l'atmosfera, ara neta potser no tant, però bueno, més neta que en altres llocs, de fum real i perillós, dispostos a que se mos emportin l'aigua a canvi de quatre promeses i quatre rals. Bé, això és la carta del Quim. Marçal, si vols fer algun comentari més, Toni.
No, el tema d'Enron ja us anirem posant al corrent a poc a poc. Quan tinguem més dades tècniques, que penso que tothom també les vol, perquè ara el que estem fent són opinions, però necessitarem dades tècniques i les anirem oferint. De pont, mi mon, de pont, tu actitud. De pont, mi mon, de pont, tu actitud. De pont, mi mon, de pont, tu actitud. De pont, mi mon, de pont, tu actitud.
Yeah. nuevo amo de tu tesoro. Estás tranquilo, la justicia está contigo. Nunca fue lo mismo para pobres que para ricos. Con lo que sea, es tu tarea. Con lo que sea, es tu tarea. Tomar los sueños, hablar por lo bajo, subir.
Tiriquetón, esta marchita le tendrán de posada perfecta ahora que tan Ronnie y lo que nos venga y verdad, ¿eh? Tiriquetón. Venga, y una última noticia. La semana pasada os va a avanzar lo del alcalde de la Morera, y en cuanto tenim la del conseller de Medi Ambient, el Felip Puig. Ostres, aquest senyor està sortint aquí més que la sopa. Bé, al senyor conseller de Medi Ambient hem fet dos campanyes d'enviar-li emilios, emails, dient-li una mica que nos preocupava molt la situació de les comarques del sud, que veien que el tema de les centrals eòliques estava portant molt malament, una carta molt suau, però que nos van comprometre a enviar-li una de les 3.000 i fer-la córrer a través del correu electrònic. Bé, això va començar fa uns 4 mesos, aquestes cartes anaven en català, castellà, anglès, francès i inclús alemà, me penso que anaven, i cada un triava l'idioma que volia. Doncs el conseller de Medi Ambient, com no, no s'ha respost. Oh, no s'ha respost a tots, un per un. Informàticament és molt fàcil, no s'ha complicat massa i té molts administratius que li puguin fer.
Una fotocopiadora s'arregla, això.
No, i amb el mail és copiar direcció, reenviar i listo. Bé, doncs no s'ha contestat a tots la mateixa carta, no penseu que ha sigut una carta personal, i una carta digna de la seva situació, qualitat humana i preocupada per la nostra comarca. No he portat la carta, em feia vergonya llegir-la, a més no puc llegir algo que no m'ha donat el permís el senyor Puig, però sí que us resumiré dos punts molt importants que diu. Ens diu que les centrals eòliques estan promocionant perquè el canvi climàtic pot ser desastrós per les nostres terres. I nos ve a dir, així de cru, que és pitjor el canvi climàtic que les centrals eòliques. Bien, com si posant centrals eòliques o traient centrals eòliques evitarem el canvi climàtic. Però ho diu així, no? Ahir m'enreia un montón, la companya me deia, sí, és com si diguéssim, home, és pitjor el que estan fent les nuclears que tirar un litre de mercuri al riu. Sí, però és que tirar un litre de mercuri al riu també és dolent, no? Bueno, aquest senyor pensa que, o no es vol fer creure, que posant les centrals eòliques evitarem el canvi climàtic. Que potent que és aquest senyor Puig. Bé, però la guassa la té més, és a dir, evitarem el canvi climàtic, però podem posar una Enron que llançarà 1.000 de tones a l'aire de CO2, és a dir, continuarà el canvi climàtic. Qui se creu amb aquest senyor? Ningú se'l creu, no? Però bueno, té la barra i l'osadia de posar-ho al correu electrònic i d'enviar-ho. Ja us portarem la carta el proper dia, us avancem que farem una resposta oficial a aquesta carta, que no té desperdici, però me feia vergonya avui en calentet llegir-vos-la. Bé, aquí deixem l'apartat més d'ecologia i continuarem el proper dia, el proper dissabte, i dono pas al nostre personatge d'aquesta setmana.
Bé, doncs avui començarem amb una secció, digueu-li com vulgueu, que ja vam anunciar fa 15 dies, que es dirà la Galeria de les Estàtues. I aquí intentarem retratar personatges d'aquests de la vida pública, personatges actuals o no tan actuals. Però bé, començarem amb un home que és una mica el nostre fetitxe, és un dels nostres fetitxes del programa, que és l'excel·lentíssim senyor ministre de l'Interior, don Jaime Mayor Oreja, que com sabeu mos l'estimem molt, mos l'estimem tant com ell mos estimen altres. I bé, a base d'escarbar hem trobat coses d'aquest bon home a les revistes de que fan periodisme d'investigació, que es diu, doncs, com ara el Triangle, o com ara el Temps mateix, o com ara l'Art d'Ibels aquest, que vol dir l'Ovella Negra, o Be Negre, que recupera el nom d'una revista històrica catalana que també es deia el Be Negre, del Temps de la República. Doncs en un article del Be Negre mos surt un titular molt curiós que diu que los Mayor Oreja controlan tres quartes partes de la seguridad privada española. Això és una mica, això és curiós, perquè no ho sàpigui, dius, a veure, resulta que aquest clan, el clan dels Mayor Oreja, que hi ha, sobretot, un dels més importants és el germà del ministre, que és un tal José María Mayor Oreja, l'hermaníssimo, que li diuen. Llavors també en aquest clan un altre personatge que mos deu sonar a tots, que és el tal Marcelino Oreja. Aquest no és tan major, aquest més aviat és el menor Oreja, que també era com un tap, i que també va ser ministre de la UCD, a l'època de la UCD, i a més va ser president del Consell d'Europa, que era un organisme d'aquests fantasmagòrics, que no era exactament res. Vull dir, no era, hi havia el Parlament Europeu, hi havia el Consejo d'Europa aquest. Bé, doncs aquest homenet era el president. Entre altres coses, també era president de l'empresa que va construir aquell pont que es van portar una riuada al juny, en el moment que van ampliar aquell pont, el president de l'empresa era el senyor Marcelino Oreja. Doncs bueno, tornem al nebot, el nostre amic Major Orella, que diuen els del Canal 9, tan genials ells, un dia li van dir el Major Orella. Doncs bé, la família de Major Oreja controla un exèrcit privat de més de 20.000 vigilants. I aquesta gent se van posar a l'empresa Prosegur, després de que aquest home sortís. El Mayor Oreja va ser, fins al 82, va ser delegat del govern de la UCD al País Basc, llavors se'n va anar una mica cremat de la UCD, i l'Aliança Popular, que era el precedent del PP, no s'hi va posar perquè, doncs bé, que no, doncs, entre Fragues i Verstringes i aquell personal que hi havia, doncs bé, que no es menjarien res, bé, que no hi havia futuro, i l'home es va dedicar, doncs, a l'empresa privada. Avui en dia, en aquests autores, el grup Prosegur controla Prosegur, pròpiament dita, Processa, Protexa i Iberexpress. A més, l'hermaníssimo aquest, el ministre de l'Interior, va arribar a controlar més de 8 empreses, a part de les que hem dit, l'IDEX S.A., Prosatec S.A., Processa Express S.A., Pronatur S.A., tots són S.A., aquesta gent, GPL S.A., Intercop S.A., i ara aquí en surt un altre, que és un altre ram que també es dedica, que és el tràfic d'esclaus, o les ETTs, que diuen ara, les empreses de tràfic de treballadors. I n'hi ha una que també és, que és Humano S.A., que també és del clan Mayor Oreja. Bé, amb això, doncs, bueno, aquí mos expliquen que 20.000 vigilants armats, que és tot un exèrcit de tota aquesta xarxa d'empreses de vigilància, que facturen més de 150.000 milions a l'any, perquè això, com sabeu, doncs dona molta pasta. Això suposa el 75% de la seguretat privada de tot l'Estat és controlada per aquest bon home. Llavors, clar, en casos concrets de violència, tots els casos de violència, com li ha d'interessar que també que s'acabi la violència? Si s'acaba la violència, s'acabarà la pasta, i la pasta és molt important. Com diuen últimament, pasta, pasta ja!
Me contabas que los discos, que los bolos, que el dinero. Me enseñaste tus dominios, nos dijiste me la juego. Nos decías que vendía, que si 200.000 copias, que éramos diamante en bruto, que juntos no se marcamos. Será la misma historia, siempre la misma canción, la canción del desengaño, la que pudo y no existió. Que mi pueblo, que mi calle, que mi curro, que esta vez era distinto, que lo cambiaríamos juntos. Y dijiste que la OTAN, que los GAL, que el 07, que mi lengua, que Kosovo, que siempre entre polisarios. Y otra vez la misma historia, siempre la misma canción, la canción del desengaño, la que pudo y no existió. Por 6 meses me afirmaste, no hay problemas. Me decías tú, trabaja, cobrarás tus horas extras. Me esperabas de la mili, daba igual si era mujer. Respetabas mi melena y mi manera de ser. Y otra vez la misma historia, siempre la misma canción, la canción del desengaño, la que pudo y no existió.
S'acaba per avui. Bé, doncs la setmana que ve us recordo que tornarem a tocar el tema de los insumisos, parlarem de la despesa en investigació i desenvolupament militar, tindrem algo més d'enron, la carta del conseller Medi Ambient i obrirem un nou espai de Explica'm un conte.
Cuentos xinos la setmana que ve. No, la setmana que ve i les altres. Si la cosa funciona, doncs us anirem explicant cuentos, que també va bé. Som els únics que expliquem cuentos en aquesta casa. I ara, bueno, mos despedirem i farem un petit comentari d'una suggerència de que aquest programa es digui, en vez de dir un llavor, si digui Eixos contra el decoro, perquè és que tenim com una fixació. Acabarem amb una cançó que no podem estar sense ella. Feu bondat i fins la setmana que ve.
Con mil formas de pago, carro son la con la forma de mil palos.
Palo, palo, palo.